Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dimarts, és 17 d'octubre, el dia en què es commemora el Dia Internacional de l'Erradicació de la Pobresa. I no podem oblidar que a dia d'avui hi ha prop d'un 12% de catalans que, tot i treballar, estan en risc de pobresa. En un any, més de 39.000 treballadors i treballadores han passat a formar part d'aquesta llista de treballadors precaris. Treballar per continuar patint estretors i no poder dur una vida digna. Aquesta és la realitat que molts no volen veure i que s'escuden en la millora de les xifres de l'atur, unes xifres maquillades per contractes precaris i sous, en ocasions, miserables. Càritas alerta, la gran preocupació avui és tenir una feina digna. I posem una mica de música al dia, tal dia com avui, un 17 d'octubre, però de 1980, es publicava el mític The River, de Bruce Springsteen. That night we went down to the river. Then into the river we dive. Oh, down to the river we did ride. Yeah, yeah. Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Farem el cafè del matí amb el Paco Tobar per parlar de la Tarragona de 1811 i de les jornades de recreació històrica que comencen aquesta mateixa tarda. Vindrà també la nostra dietista nutricionista i la Dara Gine ens parlarà avui d'una proteïna molt especial. A partir de la una agafarem la Nacional 240 i amb el Ricard Álvarez tindrem la recepta de la setmana. La cosa va de postres amb l'Alba Moles avui, no s'ho perdin. I com cada dimarts vindrà la Leida Martí a sacsejar els nostres vestidors avui en concret a sacsejar aquells de les dones que avui estiguin embarassades. Durant la segona hora de programa ens acompanyaran també els companys de Curto López Abogados, amb ells parlarem avui de diferents graus de discapacitat i no marxin perquè ve la Ruth Guerrero amb cuina japonesa des del Mercat Central de Tarragona. Tot plegat serà fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0 si ens segueixen des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem primer a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia, avui tenim un cel amb intervals de núvols baixos de moment, sobretot aquest matí, especialment al litoral, on podria ploure una miqueta. També hi ha bancs de boira a l'interior encara i les temperatures no variaran, tot i que poden baixar una miqueta més. S'esperen màximes de 24 graus a Tarragona, Reus i el Vendrell, de fins a 26 a Tortosa i 23 graus a Gandesa. El vent continua fluix, variable, amb tendència aquesta tarda a bufar de sud i sud-est.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. La Guàrdia Civil s'ha personat aquest matí a l'edifici del 112 de Reus per buscar informació relacionada amb l'1 d'octubre. Agents del cos estarien buscant gravacions del dia del referèndum. En concret, sembla que busquen gravacions de trucades i converses dels Mossos per ràdio durant el dia del referèndum. Tot per esbrinar quines ordres es van donar aquell dia i saber si van ser diferents a les establertes pel Tribunal Superior de Justícia. Segons llegim, per exemple, el del Camp.cat a aquesta hora, una desena d'agents de paisà i membres del jutjat han entrat a l'edifici al voltant de les 10 del matí i han estat aproximadament una hora. I concentracions avui a les 12 davant diversos ajuntaments i entitats de les comarques de Tarragona com a mostra de suport als presidents d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, també com a mostra de rebuig pel seu empresonament preventiu sense fiança. A través de les xarxes socials són moltes les entitats que s'han pronunciat, també polítics tarragonins. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha escrit un tuit, per exemple, on ha dit l'empresonament no és el camí, la solució ha de ser política, la decisió és desproporcional i no ajuda a la convivència. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, per la seva banda, ha piulat vergonya a Espanya, oferim diàleg i responen amb presó davant les manifestacions més pacífiques que mai s'han fet, màxim compromís. I el Valle de Tortosa, Ferran Bel, per la seva banda, ha demanat també llibertat per Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, parla de presos polítics. Els ho dèiem en començar, avui és el Dia Internacional de l'Erradicació de la Pobresa. Càritas vol posar el focus en la importància de la inserció laboral. Segons l'entitat, al voltant del 12% dels treballadors són pobres a Catalunya i per això reivindiquen la veritable inserció laboral i el treball digne com a única via de sortida per la pobresa crònica. El director de Càritas Tarragona, Francesc Roig, ho deia així a COPE Tarragona.
El que ens preocupa és no només superar l'atur, perquè superar l'atur amb les estadístiques, sobretot quan s'anuncien a bombo i plateret, és fàcil, però són cobertures mínimes que a vegades són de 3 hores o de contractes molt reduïts que no superen ni solventen la problemàtica. Sí que maquillen l'estadística.
Càritas alerta també que estan detectant casos de persones que intenten treure profit de les ajudes que es donen, per exemple, en matèria d'alimentació.
La principal necessitat comença a deixar de ser l'alimentació. Ja no és tant com abans. Ens comença a preocupar una mica determinades actituds de persones que podria ser que tinguin necessitats, però que ho enfoquen des d'una òptica molt d'inèrcia. És a dir, vinc aquí perquè em donin, encara que no ho necessiti del tot, però com que sé que me'n donen, jo ho agafo i després em dedico a altres activitats alternatives, o bé de reventa, o bé de distribució pel seu compte.
I més qüestions. Bellmunt del Priorat i Miravet són els municipis que més reciclen al Camp i a l'Ebre. Es torna a constatar que les comarques del Camp van generar molta més brossa que la mitjana del conjunt de Catalunya, 1,58 quilos per habitant i dia, mentre que la mitjana catalana està en 1,36 quilos. La Generalitat vol iniciar aquest darrer trimestre de l'any un procés de consulta prèvia per elaborar una nova llei de residus que permeti implantar un model individualitzat de gestió. L'objectiu és el pagament per generació de residus a través de xips als contenidors o als cubells de les escombreries, per exemple. El director de l'Agència de Residus de Catalunya és el Joan Maria Tost.
Ens hem de bellugar. Hi ha els objectius d'Europa que són molt clars i molt nítids pel 2020, que diuen que hem de reciclar com a país un 50% de recollida selectiva. Per tant, complint els objectius amb la realitat vol dir que hi ha feina a fer i el missatge és que consorcis, comarques, alcaldes i alcaldesses dels dos territoris ens hem de posar les piles. Hem de millorar molt més la recollida selectiva, hem d'atacar els grans productors, hotels, càmpings, restaurants. Un territori com el nostre, amb una alta presència turística a la costa i en determinats àmbits d'interior, cal fer-hi front. I també conscienciar el ciutadà que hem de reciclar molt més.
En plan econòmic, Salou ha reduït un 70% l'endeutament municipal en 5 anys. Han passat dels 23 milions i mig de 2012 als 7,2 milions actuals d'endeutament. La ràtio de deute viu està en el 16%, molt per sota del 75% que permet la legislació. A dues setmanes d'aprovar les ordenances fiscals per 2018, l'Ajuntament diu que té la intenció de mantenir la capacitat inversora amb una aportació mitjana anual al pressupost de 5 milions d'euros. Una altra dada rellevant, segons la Regidoria de Gestió Econòmica de Salou, ha estat la progressiva disminució de la pressió fiscal als veïns, de l'1,067 al 0,72. El govern destaca la reducció en l'IBI, l'impost que genera més ingressos a les arques municipals. I arribem al punt de dos quarts explicant-los que la caminada popular per l'Alzheimer recorrerà els masos oblidats de Sant Pere i Sant Pau el proper 5 de novembre. El recorregut de 12 quilòmetres tindrà sortida i arribada a la Rambla Francesc Macià davant la plaça de les Corts Catalanes. L'organització ofereix un circuit natural amb molt de bosc, però accessible per totes les edats. Les inscripcions gratuïtes estan ja obertes a les diferents instal·lacions esportives, a Camp Clar, Riu Clar, la part baixa, el Serrallo, a Sant Pere i Sant Pau, Bonavista i Sant Salvador. I també a través d'internet, a través del web www.esportstarragona.cat. Les inscripcions es tancaran el 3 de novembre al migdia o en el moment d'arribar al nombre màxim de 600 caminants. Fem una ullada a les portades. Comencem pel de Tarragona, que diu: la juez manda a prisión a los presidentes de la ANC i Òmnium. Al Reus Digital, en la mateixa línia, la ANC i Òmnium diu: convoquen a Reus concentracions de suport a Sánchez i Cuixart. Al delcamp.cat, a aquesta hora, la Guàrdia Civil irrompa l'edifici del 112 per aconseguir les gravacions dels Mossos del dia 1 d'octubre. I al Tarragona 21 trobem avui en portada que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart van a presó sense fiança per un presumpte delicte de sedició. També al diari Més, els presidents de l'ANC i Òmnium a presó incondicional per sedició. Amb això hem arribat al punt de 12:45. Ens aturem només 3 minuts per la publicitat i entra ja la Dara Giné.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera.
Infórmate en omp.es.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-66.
¿Cuáles son las tecnologías que nos permitirán afrontar un futuro libre de emisiones? El próximo miércoles 18 de octubre, Herrera en COPE estará en la central nuclear de Ascó con Endesa para avanzarnos cómo será ese futuro contando con una energía fiable y segura como la nuclear. Recuerda, el próximo miércoles 18 de octubre, Herrera en COPE con Endesa.
Yo soy uno más del 99% de la población de este país a los que no le ha tocado nunca la lotería. Podría estar triste, sí, pero como soy uno de los que acaba de estrenar coche y acaba de estrenar ser todista, ¿cómo voy a estarlo si tengo doble felicidad?
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 921-3177.
Vinga, continuem aquí en directe darrere en COPE a Tarragona. Saben què passa els dimarts a aquesta hora, no? Clar que ho saben, perquè són fidels oients. Això vol dir que tinc aquí a la nostra dietista nutricionista, que és moment de parlar de salut, d'alimentació saludable. Per tant, Adara Giné, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com Marca. Estàs?
Molt bé.
Bé?
Sí,
sí.
Energies.
T'ha provat del cap de setmana, has descansat?
Sí, he fet un cafè també per posar-me una mica aixetó. I ja està.
I ja està. Estem preparades pel que hagi de venir, no?
Estem preparades.
Doncs escolta, a veure, amb què vens avui, Adara, que no he tingut temps de parlar abans d'entrar avui?
Doncs vinc amb un tema que me pregunten molt a la consulta, sobretot els esportistes, que és sobre el whey protein, o, com es diu en català, la proteïna de suero làctic.
Això m'has d'il·lustrar, sí, perquè no estic gens posada. No sé
no
de què va.
Doncs mira, potser ara no hi estàs posada, potser perquè no vas al gimnàs a fer exercicis de força,
no seria
el
cas.
Tens la necessitat de recuperar. Però sí que és veritat que sabies que inclús aquesta proteïna de suero làctic és per... Bueno, també té propietats per la gent que no practica esport, inclús
Pels
sedentaris, sí.
Ah, doncs a veure.
S'està veient. Bueno, el cas és que la proteïna de suero làctic... Bueno, primer he de dir que la llet de vaca, mm-hmm, inclús la materna, té una part d'aigua, evidentment, és líquid, té una part de greixos, i té una part de carbohidrats, que són la lactosa, principalment, el sucre de llet, i té una part de proteïnes. Uh-huh. Vale, doncs ara quedem amb aquesta part de proteïnes. Hi han dues proteïnes molt bones, la caseïna i el suero de llet. Vale. S'ha vist que tant la caseïna com el suero de llet, que és la proteïna de la llet, va molt bé per la nostra massa muscular. No només perquè la mantinguem, sinó també perquè la recuperem inclús motivar el seu creixement després de l'exercici físic.
Vale, d'acord.
Bueno, doncs, sabent això, amb què ens quedem? Amb la caseïna o ens quedem amb la suero? Ens quedem amb el suero, vale? Per què ens quedem amb el suero? Doncs perquè els aminoàcids que té, o sigui, és a dir, els aminoàcids són, com direm, les peces del puzzle. Uh-huh. Si tu tens una proteïna, doncs les peces aquestes són els aminoàcids que fan la proteïna completa. Però sabis que aquestes peces són boníssimes, que totes les que té són molt bones pel múscul.
Ah, mira.
Llavors, la caseïna la podem utilitzar en un altre moment, perquè també és molt bona, però el suero, a més, és que l'absorbim molt ràpid. I clar, quan estem recuperant després d'un exercici, volem que aquesta proteïna s'absorbeixi superràpid i aquests blocs, aquestes peces, passin molt ràpid cap al múscul. Per això el whey, o suero, és que en anglès es diu whey, que no queda més guai, però s'aconeix més així perquè els noms...
Però és el suero de la llet.
És el suero, no? És el que passa que motiva més un lloc...
És veritat, si ho dius en anglès té més empaque.
Un nom tipus whey, que és suero, que sembla això, com d'hospital, no? Però bueno, sí, la whey protein que se li diu... És una proteïna molt bona per la recuperació muscular, és la que bàsicament més es fa servir. Inclús, no sé si ho has vist mai, Mònica, aquests pots grans, mas, body mas.
Sí, no? Però és com, jo pensava que era com en pols, això. Això és en pols, exacte. Llavors es dilueix amb aigua, suposo.
Exacte. Amb aigua o inclús amb altres coses, yeah. Vull dir que depèn. Però, bueno, normalment és amb aigua perquè tenen els seus sabors. Però, bueno, està en pols, el suero es ven hidrolitzat moltes vegades, és a dir, ja com a predigerit. Uh-huh. I moltes vegades també aïllat, és a dir, isolate, que això pel que estigui en el món del fitness i de la nutrició esportiva, segur que haurà llegit moltes vegades, doncs no té, significa aïllat. És a dir, que si tu tens la llet i tens lactosa i tens greixos i tens etcètera, etcètera, el que fan és agafen el suero i el fan superpur.
D'acord.
No trobaràs lactosa, no trobaràs part de greix, no trobaràs etcètera, etcètera. Mm-hmm. Vale? Sí,
que... Això ens referim, com molt bé deies, a la gent sobretot que fa doncs, esport a un nivell
sí,
potser més...
Sí, parlo de la massa muscular,
més,
no? Perquè
sí, més important.
S'utilitza per recuperar i per estimular el creixement, no? Que potser és el punt més estètic que busquem quan anem a fer exercici, mm-hmm. sobretot si és aquest exercici de força.
Clar. Però deies però... també, per gent també que porti potser una vida, no sedentària, però bé, més...
Sí, una vida activa, però que no fa una activitat física allò estil...
Molt intensa
molt
o
intensa.
A nivell professional, fins i tot, no?
Exacte,
i els que
exacte,
portem una vida més o menys estàndard.
Exacte, no? Pues també pot ser interessant perquè... segur que et sona aquest tema, però, per exemple, les dones... I, no dones, també homes, i més els homes que tenen molta massa muscular arriben a un punt de la seva edat que comencen a perdre aquest múscul, no? Si t'hi fixes, la gent més gran d'edat molt avançada, doncs pràcticament tenen molt poc múscul, les cametes mm-hmm. molt fines, i és perquè la massa muscular, com qualsevol altra proteïna i qualsevol altre sistema del nostre cos, es va perdent.
Sí.
Llavors, bueno, s'ha vist que augmentar una mica les proteïnes i que aquestes siguin de molt bona qualitat, com és el whey protein o del suero de llet, doncs ajuda a que la destrucció no sigui tan agosarada, és a dir, ralenteix una mica aquesta destrucció, no? Uh-huh. Bueno, això és molt interessant per enredar-hi l'envelliment muscular. I, a més, bueno, tampoc cal que consumim el suero en forma de pot. Podem, per exemple, anar amb un got de llet, uh-huh. que també té part del suero i té portes vitamines molt bones. De fet, hi ha vitamines també, però a més proteïnes. De fet, no sé si te'n recordes que la temporada passada vaig parlar de la llet, de si era bona o era dolenta,
sí.
I dèiem que la llet era un bon producte... i creguessis o no que era més indispensable o menys, però era un bon producte nutricionalment parlant, i uh-huh. que a més les proteïnes eren molt bones. Precisament em referia a aquest tipus de proteïnes, com les del suero o uh-huh. la caseïna. Així que, bueno, s'ha de tenir en compte.
Sí, estic pensant ara en això que deies d'aquesta pèrdua de massa muscular, no? Que a certa edat doncs, ens passa a tots, ens passarà, no?, d'alguna manera.
Sí.
Però estic pensant també en la gent, per exemple, que hagi tingut alguna lesió, perquè a mi això m'ha passat, no? Clar. És aquesta cosa que dius, no? Quan diem perdre massa muscular,
sí,
dius, és que he estat enguixada un mes, i em treuen el guix i jo tinc la cama que ha perdut completament el cos, per entendre'ns,
no? Sí, això passa.
Això passa
de no exercitar i, a més a més, si són períodes molt llargs de recuperació.
Llavors, en aquest cas també, no?, el tema d'aquest suero ens ajudaria una miqueta.
Podria ajudar, però en la recuperació d'una lesió, sí, és molt important el tipus de proteïnes que estiguis consumint, tot i que estiguis absolutament parat, així que les proteïnes d'alt valor biològic, és a dir, les que tenen aquestes peces molt bones, ens ajudaran, però, a més, aquí hi ha intervindrien potser inclús altres tipus de suplements dietètics que tindríem en compte, no només el whey protein o la proteïna de suero.
Si algú que ens està escoltant, evidentment, si els que fan esport, suposo que estan, no?, esport a nivell molt intens, com dèiem, estan, suposo, molt al dia amb això. A veure, que també preguntem-ho al nostre metge, en aquest cas,
exacte,
no? Escolta, he escoltat que aquest suero de la llet, no?,
sí,
en el cas de pèrdua muscular, preguntem-ho i el
metge
ens assessorarà.
Hi ha molta gent que es preocupa per si sobrecarga els ronyons. Bueno, això ja és potser un altre dia, però ja hem de dir directament que no.
Molt bé. Doncs escolta, és interessant això, és que cada dia aprenem coses aquí cada setmana amb tu. Molt bé, doncs escolta, si tenen preguntes sobre aquesta qüestió o sobre d'altres, jo els recordo que ens les poden fer arribar a través del compte de Twitter, @copetarragona, al correu electrònic tarragona@cope.es, al telèfon fins i tot, el 977-32-60-50, i si no, escolta, si tenen una consulta molt concreta, se'n van a veure la Dara a la seva consulta, que
ahí
la
té,
no? Tu estàs allà a Bruma Clínica, estupendament,
allà,
Marques de Montoliu 14 de Tarragona, i dimarts vinent seràs aquí. Per tant, si tenen preguntes que ens fan arribar a través de les vies del programa, jo els les passo a la Dara.
Allà.
Un plaer tenir-te per aquí, com sempre. Molt
perfecte.
Bona setmana.
Molt
descansa,
bona setmana.
Si pots.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Me han denegado la invalidez.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22. 977-2235-22. Curto López Abogados.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera en Cope a Tarragona. A Mónica Carrasco.
Vinga, continuem amb més coses a Herrera en Cope. Aquesta tarda arrenquen les 6è jornades de divulgació històrica de la Tarragona de 1800. Les activitats s'allargaran fins al 22 d'octubre i hi ha una mica de tot, recreacions, visites teatralitzades, tallers, conferències, fins i tot jocs d'estratègia. Tot en els escenaris on van tenir lloc els fets reals. En parlem amb el secretari de l'associació Projecte Tarragona 1800, el Paco Tovar. Paco, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, unes gràcies a vosaltres.
No, un plaer tenir-te aquí, més en el dia que comença, que no sé si el dia que, no?, comenceu aquesta tarda,
sí,
hi ha més nervis
comencem
avui o què?
Bueno, ja són les 6è jornades, per tant, diguem que sí, sempre hi ha nervis, eh?
Sí,
això,
no?
Sí, això és com la primera cita.
Exacte.
Sempre, encara que hagis tingut altres parelles, sempre la primera vegada tens un cosanit i tal.
Exacte.
I avui és el primer dia, ja els nervis comparat amb la primera edició, doncs no res, però sí, sempre hi ha això, que a veure si que el temps aguanti, que tot vagi bé.
Clar.
Que és, bueno, en fi, i el desgast també, que suposa haver preparat tot això.
Clar, clar, perquè a més, crec que un dels reptes d'enguany era que la gent participi encara més, no? Implicar
sí,
més a la gent.
Sí, perquè com que no teníem, no teníem més coses a fer, hem decidit donar-li, com se'n diu en castellà, una altra volta de tuerca.
Uh-huh.
O sigui, en aquest cas sempre hem fet batalla, perquè és l'activitat, diguem-ne, més vistosa, no? O sigui, gent vestida d'uniforme, els defensors, els atacants, esperant-se i recreant el que seria un conflicte en aquell moment, i el públic mirant-s'ho des de la barrera, literalment.
Sí.
I enguany hem pensat, tate, si cada any et trobes que quan s'acaba la batalla la gent et ve a preguntar, et fa fotos, et pregunta si es pot aguantar el fusell, com funciona tot, i a vegades, fins i tot, enmig de la batalla et trobes amb algun incaut amb aquest invent del maligne, que és el palo selfie,
ai,
que està
sí.
al mig de tot arreu, que ja es dona instruccions, sobretot no el posin al mig perquè podem tenir un accident, dius, per què no provem de fer participar, no a tothom, clar, però vull dir, a uns quants dels que estiguin de públic, per provar-los, de fer-los participar en la batalla, seguint les instruccions, seguint les ordres, amb una mini instrucció anterior, clar, perquè tampoc es plana, ningú n'hagi après, i amb els fusells inutilitzats, perquè hi hagi seguretat absoluta. O sigui, sense pólvora, sense fusells, o sigui, no hi haurà fum, no hi haurà soroll, però sí hi haurà una batalla més curta, evidentment, i, bueno, a veure què tal surt, que això és una de les coses que ens provoca més nervis,
clar,
no? O sigui, aquesta novetat.
Quin dia serà aquesta?
Això serà dissabte a la tarda, aquest dissabte que ve, dia 21 d'octubre, a les 7. I el diumenge, perquè cada any, sempre quan fem una recreació històrica, es fan dues batalles. En una guanyen uns, i en l'altra guanyen els altres, i tothom guanya, com els nens.
Sí,
o sigui, juguem a soldadets i tots guanyem. Aleshores, el dissabte guanyen els francesos, perquè recreem el setge i presa de Tarragona el 1811, i el diumenge guanyem els espanyols, que recreem el 1813, quan els francesos són derrotats i Tarragona és alliberada. Aleshores és el dissabte a les 7 i el diumenge a la 1.
Si algú que ens estigui escoltant ara diu, ostres, doncs jo no sabia que podia participar a la batalla, com ho he de fer? Suposo que s'han d'apuntar o ja,
no,
encara
no,
hi som
no,
a temps
no,
o no?
No,
arribar,
sí, a veure, no és arribar i moldre, sí, perquè clar, a veure si ens trobarem el risc de que tothom vol ser francès, tothom vol ser espanyol, ens trobarem...
Tal com estan les coses, noia.
200... Bueno, no, nosaltres no, parlem de política de fa 200 anys, que és...
Exacte.
Molt més, en fi, és diferent.
Sí,
I aleshores, clar, no es plana que hi hagi 200 espanyols i 50 francesos, o al revés. Es farà una espècie de tria. O sigui, qui vol participar, i també, a veure, és molt més pràctic en aquest sentit veure-ho in situ. O sigui, a veure, qui vol participar? Clar, a vegades et trobes amb un que el veus i dius, bueno, potser aquesta persona està més predisposada a fer-ho així, i d'altres que diuen que sí, perquè, bueno, la dona o el pare, no?, li ha dit, vinga tu, que t'agradi, i estarà així com... I clar, perquè... fer la recreació, que hi hagi algú que hi estigui perquè li fa una miqueta de gràcia però que l'han espitjat, aquí venim a passar-nos-ho bé.
Exacte,
no? O sigui,
sí, sí.
A més a més que el fusell pesa, vull dir que tampoc es pensin que els donarem pals d'escombra.
Exacte, sí, sí, s'ha d'anar preparat. Bé, ho has dit una cosa molt important, venim a passar-nos-ho bé, això sí, però també a aprendre, perquè jo crec que desconeixem, no?, un tant per cent elevadíssim d'allò que ha passat al terra que trepitgem cada dia, la majoria.
Sí, sí, però això és una cosa molt humana i molt nostra, o sigui, ai, he estat 4 vegades a Praga, on sé molt bé la història del fantasma de no sé què, de París a les catacumbes. Està molt bé, és fantàstic, però en canvi no has estat mai al Cubic, que està aquí al costat.
Exacte.
Tot el carinyo cap al Cubic, que és molt maco. Vull dir que és una cosa que ens passa. O sigui, coneixem el que ens queda llunyà, perquè el que està a prop, bueno, doncs, ja vindrem. I això és una de les coses que volem fer aquí a Tarragona. O sigui, ja que portem uns quants anys amb el tema de recreació històrica, primerament romà, no?, és divulgar. O sigui, no és només uns quants, perdó per l'expressió, friquis, no?, que ens agrada aquest tema i ens vestim i fem i tal, perquè si no seria un grup de gent que juga això, i per fer això ho fem a saló de casa. O sigui, desfilem passadís amunt, passadís avall i tan contents. El que volem precisament és divulgar, o sigui, que la història es conegui d'una manera més lúdica, més interessant, menys... acadèmica, que no vol dir menys rigor, senzillament,
no,
d'una manera més... clar, no vas a sentir una conferència d'altos vuelos, però sí que vas a veure, doncs, una realitat que pots tocar. Hi ha un fusell, hi ha un uniforme, hi ha un vestit, hi ha un parasol, no? I això fa, doncs, que estiguis molt més proper en aquesta època històrica, que, a veure, són 200 anys... L'esperança de vida actual, 200 anys, déu-n'hi-do. Però històricament, 200 anys és ahir la tarda. O sigui,
sí.
Tampoc hi ha tantes coses tan diferents. I el que ens agrada és això, divulgar-ho.
És que, de fet, és una, jo crec, una via molt interessant per arribar, potser, no?, doncs, potser un grup més gran de gent, també de diferents edats, no? Perquè, per exemple, parlem de la batalla, així com, diguéssim, la cirereta del pastís, no? Però, per exemple, he estat mirant el programa i les visites teatralitzades, que s'han posat molt de moda en els darrers anys, jo crec que ens ajuden a arribar molt més, no?, a la història, potser, no?
Sí.
Mirar-lo d'una altra manera, perquè, mira, jo fer una visita a la casa Castellarnau, que potser m'apareix la senyora Castellarnau...
Això depèn de la seva agenda.
Això depèn de la seva agenda, però pot ser que ella, si m'ho expliqui ella, jo recordi, no?,
clar,
jo aquells
clar,
fets,
clar.
O m'interessi més per aquells fets.
A veure, jo que professionalment estic des de fa molts anys dedicat al món de la divulgació turística, per dir-ho d'alguna manera, no? Soc guia cultural i turístic des de fa, en fi, un munt d'anys. Clar, estic molt acostumat a explicar coses, intentes fer-ho amè i tal, però també és veritat que des d'aquest costat de la barrera en el que m'hi poso ara i ens posem ara en el nivell de la recreació històrica, és una manera de que la gent, com dius tu, no? S'entengui millor el que passa, perquè no és només, mirin, això és així, la pintura aquesta representa fulanito i ho va pintar Manganito l'any tal. Això, molt bé, i quan surts d'allí dius, ai, que bonic el quadre, i puf, adiós. Bé, no estem només això, o sigui, la gràcia és que sigui un viatge en el temps. O sigui, no és que la gent vingui a la casa, en aquest cas concret, no?, i es trobin que hi hagi uns personatges vestits d'època que venen del 1814 i han aparegut el 2017, i és com, Anna, doncs ara els explicaré això, i és com una miqueta de fantasma del passat, no? Vol dir que ancià, no?, el fantasma
del Nadal passat.
Sinó al revés, o sigui, això és el que intentem. O sigui, que sigui la gent que un cop creui el dintell de la casa i comenci la visita, siguin ells els que es traslladin al passat i es trobin amb una realitat que és present. És la gent, el personatge vestit d'època està parlant en present. Clar, això ens dona peu a vegades a algun diàleg curiós, no? Que hi ha gent que et pregunta, perquè clar, el 2017 saps quin any mor Ferran VII, com acaba la guerra, que els francesos, que si tal, que si qual, l'evolució, no? O sigui, els drets de les dones. Clar, l'any passat doncs, una senyora va preguntar a la senyora Castellarnau, no? De, això de ser a mitat de casa, doncs que muy mal, l'altra. Clar, que li va contestar? Li va contestar una senyora del 1815.
Clar.
Escolti, jo sóc la senyora Castellarnau, poca broma, com no haig de ser ama de mi casa? O sigui, que el concepte dels drets de les dones o el concepte és complicat d'entendre. Clar, això ens dona peu a vegades a diàlegs curiosos, perquè un et parla des de 2017 i l'altre està en el paper, no? I una vegada a mi em va passar, si mitja es van enfadar, perquè, clar, van parlar malament de Ferran VII, que amb raó també, sí, de pas. Però, clar, jo estava fent un paper d'algú que està vivint el 1815. No puc parlar malament d'un senyor que nosaltres sabem que era un poca vergonya. Però, clar, no, escolti, senyora, com pot dir això del rei? Per què tal? I, home, després li vaig haver de dir a cau d'orella, escolti, que estic fent un paper, no és contra vostè, o sigui, entenc, ah, bueno, clar, o sigui, això és el que intentem, no? És un viatge en el temps, un canvi de xip, i que vegin una realitat passada explicada des d'un present.
Clar, jo he posat l'exemple de la casa de Castellarnau, però n'hi ha moltes d'altres de visites guiades, no?, i teatralitzades, i de fet hi ha aquí també una pujada, una visita a la catedral i al campanar, que jo crec que també és una oportunitat,
sí,
d'aquelles aquesta, que es donen poques vegades. Eh?
Aquesta és una que ens agradaria fer, perquè, bueno, igual que la casa de Castellarnau, no?, o sigui, tenim un números clausos, tant per damunt com per sota, o sigui, a menys de tantes persones doncs no es fa, i més de tantes sí. I aquesta ens agradaria que pogués sortir, perquè la casa de Castellarnau té molt més ganxo, i està omplint. L'altre, doncs, encara no. O sigui, encara hi ha places.
Ah, doncs vinga, cap al campanar. Doncs ja afirmo, perquè no s'hi pot pujar sempre.
Doncs no, a veure, com vulgueu. Perquè, clar, la gràcia no és només es pujar al campanar, és el que dèiem abans a casa Castellarnau. O sigui, ja no es puja i explica que això és gòtic, que si la campana és de tal any, les vistes i tal, sinó que puges explicant què passava allí fa 200 anys. Que si els francesos venen per aquí, es poden veure alguns impactes de metralla del 1811, que és curiós, perquè, clar, això et permet dir, mira, això ho van fer fa dos dies, no? Està allí, per on venien els francesos, què hi havia, quina realitat tenia a Tarragona el 1811, i és una altra manera de veure-ho.
Uh-huh. A banda d'aquestes visites hi ha, doncs, tallers també, no? Pensats, no sé si potser per tota la família o directament per als més petits de casa o més joves,
nosaltres
vaja.
Nosaltres com el TVO, o sigui,
de 0
a 99 anys, no? O sigui, per incluïda, no, perdó, el TVO deia que era per a totes les edades, incluïda la de piedra. Nosaltres estem a totes les edats, evidentment, hi ha tallers que són més per nens, perquè s'entretinguin i de més, però que no, això no vol dir que el pare digui, escolti, que puc participar, digui, escolti, tant, faci. Hi ha, per exemple, un que és molt, molt bonic, que és de cal·ligrafia de l'època.
Sí.
Clar, avui dia que tots escrivim amb el WhatsApp... Ja...
Ai, sí. Si s'ha d'escriure en ploma, té el seu què,
Bueno, escriure a mà a vegades té el seu què, perquè te n'adones que hi ha gent que ha perdut el costum. Perquè si una cosa és escriure la llista de la compra o quatre coses amb un telèfon perquè t'han donat un número o el que sigui, amb un boli i quatre garabatos. Oh, però escriu, que s'entengui. O sigui, tots més que menys, tots fem una lletra, a vegades més peculiar, a vegades menys. I en aquest cas és escrius amb una ploma, amb tinta, però no una ploma estilogràfica, sinó de la ploma d'animal. I, clar, això t'obliga doncs, a anar amb compte, a fer una lletra més bonica, i això és molt interessant, sobretot per nens que, a veure, quan nosaltres érem més joves, perquè joves seguim sent tu...
Clar, t'anava a dir molt més joves.
Molt més joves, bueno, a veure, jo dissabte tindré 200 anys, vull dir que ets un xaval, però nosaltres, que quan estudiàvem i de més, clar, ja sabíem que hi havia hagut un passat en el que doncs, potser no hi havia tantes cabines telefòniques o que les plomes no eren estilogràfiques. Per això les criatures d'ara ho han perdut completament de vista. Com que és una realitat que hem vist sempre, com que s'escrivia i no hi havia mòbils? Doncs mira, no. I això doncs és molt interessant perquè veus realment no només el canvi generacional, sinó que et permet veure com aquests nois poden anar aprenent que hi ha hagut un passat, que les coses no sempre s'han fet així, que això no vol dir que sigui millor, aquell passat, ni que el nostre present sigui millor també. Vull dir, és una cosa 50-50. Mm-hmm. I és, bueno, que dèiem abans, és divulgació històrica.
Tant. Doncs escolta, des d'aquesta tarda fins al dia 22, un munt d'oportunitats, jo que recomano a la gent és que es miri bé el programa, no? Que mirin
sí,
les hores, a veure...
Tenim de tot, des de la part de la batalla o les visites, clar. Tenim conferències, per exemple, el demà és dimecres?
Demà és dimecres.
Demà ja a la tarda, a quarts de nou, hi ha una conferència en què expliquem la reconstrucció i recuperació d'un uniforme i de la història d'un regiment que va lluitar a la guerra contra Napoleó en 1811 a Tarragona, que s'havia creat uns quants anys abans, que és el regiment de voluntaris de Tarragona. Aleshores, amb gent d'allí. Clar, no és només expliquem la història d'uns que van fer el soldadet, sinó, a més, la gent, quan vingui a la conferència, és a quarts de nou, a l'Espai Turisme, al carrer Major. És molt interessant, realment ho recomano, perquè no només explicarem això, sinó que, a més, podran veure en directe l'uniforme, diguem gairebé, com qui diu, quasi en exclusiva, perquè no ha sortit gaire de la sastreria, més que per emprovar-se-la els que l'han encarregat, i podran veure l'uniforme. És el que dèiem abans, palpar-ho, no? O sigui, veure un gravat del 1800 amb un casc i tal. Ah, molt bé, no, però és que el casc el tens allí.
Clar.
I veus que la casaca està feta així i això. I això, doncs, és molt interessant. Mm-hmm.
Doncs vinga, va, jo els convido a que s'apuntin, que s'animin a viatjar en el temps, a la Tarragona de 1800, i a descobrir totes aquestes coses. Tenen el programa també, evidentment, al web del Patronat de Turisme, sí. El troben a través de tarragona.cat, i em deies també a la plana de Facebook,
sí,
veritat, Paco?
Sí, sí, ho hem enllaçat a la pàgina Facebook del projecte Tarragona 1800, es diu així, busquen per Facebook Projecte Tarragona 1800, i aleshores allí sortirà l'enllaç.
Doncs allà tenen totes les hores, si s'ha de reservar plaça i tot el que convingui. Paco Tobar, un plaer tenir-te aquí al programa. Escolta, et faré tornar, eh?
Doncs com vulgueu, el plaer és meu. Moltes gràcies, Valtros.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Aquesta és la nostra cançó del dia, aquest The River de Bruce Springsteen, que es publicava tal dia com avui de 1980. Amb música arribarem al punt de la una. Jo els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però hi tornem en cinc amb moltíssimes coses. Agafarem la Nacional 240 d'entrada perquè ens toca la recepta dels dimarts, el vestidor de la Leida Martí, i després també vindran els companys de Curto López Abogados. Amb ells, recordin, parlarem avui de diferents graus de discapacitat i minusvalidesa. Per tant, si tenen alguna pregunta, ens la poden fer arribar a partir d'ara pel 977 32 60 50 o també a través del Twitter @copetarragona. I no s'ho perdin, perquè avui és dimarts, ve la Ruth Guerrero i vindrà a l'hora de la gana amb cuina japonesa. Got it.
job working construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ya está en marcha la investigación por el accidente ocurrido esta mañana en la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid. Allí se ha estrellado un caza, un F-18. El piloto ha fallecido durante la maniobra de despegue, según informa el Ministerio de Defensa, quien ha hecho pública su identidad. Se trata de Fernando Pérez Serrano, de 26 años. Estamos ya en esa base de Torrejón. Alejandro Tobalina.
Desde esta base aérea de Torrejón de Ardoz, compañeros de prensa aquí desplegados nos confirman que los servicios de bomberos ya han concluido la labor de extinción del incendio que ha provocado ese accidente en el que ha fallecido Fernando Pérez Murciano, que ingresó en la Academia General del Aire en el año 2009 y que sumaba más de 700 horas de vuelo. Hasta aquí se está trasladando en estos momentos la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares para investigar cuáles han sido exactamente las causas del siniestro.
Muy pendientes, por supuesto, de esta noticia. Mientras tanto, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, está de visita en Cataluña, en los acuartelamientos de San Clemente, de San Sebes, en Girona, y en el Brunch, en Barcelona. Una visita que va a acortar para volar directamente a la base de Torrejón de Ardoz. Y se ha presentado la Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUN, de este año, que se va a celebrar el 22 de octubre con el lema «Sé valiente, la misión te espera». Amparo Latre.
140 países en todo el mundo celebran esta jornada en la que el principal objetivo es hacer visible la realidad de las misiones, acompañar a los misioneros en su día a día a través de la oración y recaudar fondos para sufragar las necesidades materiales de las comunidades. Anastasio Gil es el director de Obras Misionales Pontificias en España.
Es el tiempo de la misión. Hoy es tiempo del valor, de tener valor, coraje, audacia para anunciar el Evangelio.
El DOMUN se celebra el próximo domingo, una ocasión en la que la Iglesia pone la mirada en los misioneros. En el caso de los españoles, hablamos de 13.000 repartidos por todo el mundo.
¿Qué más está pasando a esta hora, Antonio Herraiz?
Pues que mejora la situación en Galicia. Hasta ahora 23 incendios permanecen activos, 8 estabilizados y 22 controlados. En Asturias, la unidad militar de emergencias se ha retirado del Principado después de quedar estabilizado el fuego más importante. El Frente Independentista sale en tropel contra el ingreso en prisión de los ejecutores del golpe separatista en Cataluña. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart pasan su primer día en la cárcel de Soto del Real. En la plaza de San Jaume, el presidente Puigdemont ha encabezado este mediodía una protesta contra la decisión judicial. Además de los miembros de su gobierno y también de la alcaldesa Ada Colau, se han concentrado muchos funcionarios del Ayuntamiento y de la Generalitat que han abandonado su puesto de trabajo para mostrar su apoyo a los Jordis. En Badajoz, en el término de Novelda del Guadiana, una colisión entre dos turismos deja 3 muertos. Ha fallecido un niño, su madre y el abuelo. En Siria hay novedades. El ejército apoyado por Estados Unidos ha tomado por completo la ciudad de Raqqa. Fue capital del califato del denominado Estado Islámico. Y el novelista Fernando Aramburu y su novela Patria ganan un nuevo galardón. El Ministerio de Cultura le ha concedido el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de narrativa. Ha vendido 500.000 de ejemplares y alcanza las 21 ediciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas
tardes.
Hoy
en El Espejo habláis precisamente del DOMUN, de historias de misioneros.
Pues sí, porque están pasando por la antena de COPE numerosas historias de misión en esta semana, que va a culminar el domingo con el DOMUN. Hoy vamos a reunir en El Espejo 3 historias que han coincidido en Corea. Esther Palma, de la Asociación Servidores del Evangelio, ya es una veterana de la misión, pero dice que se siente una aprendiz al verse flanqueada por el franciscano Luis Uribe, que nació en Guernica hace 82 años, y por Darío Marotti, un salmantino que actualmente trabaja en Filipinas. Luego vamos a contar sus historias. De momento, la foto que estamos mostrando en nuestro Facebook Religión COPE muestra una alegría que no viene solo de las viandas que habían llegado de España y que están compartiendo en esa foto, sino de la satisfacción de poder estar entregando su vida a Jesús y de poder curar sus heridas, consolando el corazón de tantos hermanos. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Pues en media hora, gracias José Luis.
Hasta luego.
Y en los deportes, tercera jornada de la Liga de Campeones, José Luis Corrochano.
Real Madrid, Tottenham y Esparta de Moscú, Sevilla, madridistas y londinenses
londinenses buscan el pleno de puntos en esta fase de grupo. Los dos suman 6 puntos y en el otro partido el Sevilla tiene 4 puntos. La victoria en Moscú le colocaría a un paso de la clasificación para octavos. Hablan el francés Zidane y el argentino Berizzo sobre sus partidos.
El Tottenham no es solo King, yo creo que es un conjunto, un equipo muy bueno. Tenemos 2 partidos contra el Tottenham, la primera final del grupo, digo. Y lo que queremos es hacer un buen partido, yo creo que va a ser un buen partido.
Será un partido de usar el balón con mucho criterio, sobre todo en el medio del campo, encontrando movimiento y seguridad en el pase, contra un rival que retrocede habitualmente, espera y sale a la contra con mucha velocidad. Así que el cuidado de usar el balón correctamente.
Contamos los 2 partidos en el tiempo de juego a partir de las 8:15. Y se está presentando la edición de 2018 del Tour de Francia. Va a empezar en la Vendée. Destaca un tramo de tierra de 10 kilómetros camino de los Alpes, 15 tramos adoquinados en la etapa 9, habrá crono por equipos, una crono individual de 31 kilómetros con 4 subidas y, por supuesto, Alpe d'Huez y los Pirineos.
Gracias, Corrochano. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs sap que comencem el migdia tant a COPE Lleida com a COPE Tarragona. Ja comencem a estar acostumats a agafar la Nacional 240 tots els dimarts i saludar la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Molt bé. T'esperàvem candeletes.
Sí. De moment aquesta carretera funciona i, a més, és que m'encanta agafar aquesta carretera els dimarts a la una perquè és que ja sé el que ve.
Ai, clar.
No, concretament no sé el que ve, però la temàtica la conec.
La coneixes? Coneixes la temàtica? Va, sí, la temàtica és la gastronomia, va. La recepta, i a la nostra cuinera d'avui la coneixes també,
sí,
perquè ha tornat a l'estudi l'Alba Moles d'una de postres. Home. Què tal, Alba?
Hola, bon dia.
Com estàs?
Què tal, Alba?
Preparada, tope. Bon dia, Ricard.
Preparadíssima. L'Alba té moltes esperances posades en nosaltres, d'or, Ricard.
Encara estic esperant a veure les vostres experiències culinàries.
Sabia que em trauria el tema de les lioneses.
Bueno, a mi no em van quedar massa bé.
A la segona, i si no la tercera, sí, ja rematem.
Sí, jo crec que això s'ha d'insistir, no?
Sí.
S'ha d'insistir.
Sí. No, és veritat, s'ha d'insistir, perquè...
I no perdre l'esperança, que les coses, clar, acaben sortint.
I per exemple, les lioneses, que necessitem aquesta, treballar a la màniga li has d'agafar també el
riscó, sí.
No és fàcil.
No,
vull dir, perquè què dic, que tots tenim ara al cap la lionesa perfecta.
Exacte,
de la pastisseria, rodoneta, no?
Amb aquell caputxó, no?, que fa que acaba en punta.
Nois, la vida real no és així.
Per això hem de tenir una família molt oberta i molt disposada a tastar, a experimentar tot allò que
exacte.
Anem generant.
A més, Mònica, ja saps que el pastisser que està fent això n'ha fet mils.
Ah, exacte, exactament. Vull dir que són moltes.
Li queden bé perquè, clar, practiquen.
Les primeres no li havien sortit, tampoc.
No.
Llavors, no desesperem. I per això jo crec que l'Alba ens ha vist el plomero, Ricard, i avui diu, avui vinc amb una cosa que no requereix de gaire mida, que ho podem fer una mica avui.
Una llesca de pan tomata.
No.
No, a veure, aspirem a alguna
Alba,
cosa millor.
Alba,
venga. Us explico. Us vinc a portar una recepta de cuina de reaprofitament, o diríem de postres de reaprofitament, i a més que és apta per tota la família. Vull dir, seria, els pares serien una mica els encarregats d'anar recapitulant la matèria prima, que serien totes aquelles restes de pa de pessic, fem un pastís i retallem aquella muntanyeta que ens ha quedat, no?, perquè el volem recte. Doncs allò no ho llancem. I si ho vol, hi ha gent que diu, no, és que jo suco la llet. Escolta'm,
sí.
Vale, sí, però escolta'm, també pots guardar a la nevera, si és per uns dies, fins a una setmaneta o així, que ara ho podem guardar, i si no, al congelador, i vas guardant, llavors dius, anem a fer K-pops,
ai,
amb els nens.
Com? Atenció. Ah, ja està,
no, sí,
jo tampoc ho sabia.
K-pops és una paraula anglesa que fusiona el que seria el cake amb el lollipop, que seria el xupa-xup de tota la vida.
Ah, ja, sí, ja sé el que. Ja
llavors
sí.
Fusionem aquests dos conceptes.
K-pops. Sí.
K-pops, eh? Si és que ja et dic jo que aprenem cada setmana en aquest espai.
Ho dic perquè si la gent ho vol buscar és C-A-K-E... Pops.
Exacte, pops.
Kakepops.
Kakepops.
Kakepops. Doncs la metodologia seria molt, molt fàcil. Hauríem d'agafar totes aquestes restes de pa de pessic que tenim, ja sigui de xocolata o de vainilla, és igual. No et diria de barrejar-los perquè seria una experiència una mica particular, però bueno, ens centrem, per exemple, amb el biscuit de xocolata i l'esmicolem tot en un bol. I llavors el que li afegirem, doncs, per amalgamar una mica i poder fer aquestes pilotetes o aquestes mandonguilles de pa de pessic, seria formatge d'estendre, tipus...
Ah, d'untar,
exacte.
Ah, així...
Per no dir marques.
Va, podem dir marques.
D'aquests tipus Filadèlfia.
Perquè per entendre'ns tots,
sí.
Molt bé.
Que inclús es pot combinar amb una mica de crema de xocolata, tipus Nutella o nocilla, i es pot fer servir combinat les dues coses.
Ah.
Val? Llavors hem d'anar amassant amb les mans, que això és el que a la canalla li encanta, anar amassant, diguéssim, aquests dos, tres components, fins que agafem un tros de pa de pessic, el pressionem amb la mà i se'ns quedi una bola. D'acord? Vull dir, si veiem que se'ns esquerda i no agafa consistència, necessitem més ciment, que els hi dic jo. Va, la canalla,
això
no?
És el somni de tot nen petit, no? Que li diguem, entra a la cuina a emmarranar-te.
Xocolata més pringar-se és el cel per ells.
Exacte.
Vull dir per experiència, perquè disfruten moltíssim.
Molt bé.
I llavors, quan tinguem aquestes boles fetes, el que hem de fer és congelar-les, o almenys donar-li un toc de fred, perquè necessitem clavar-les en un pal, perquè tinguin aquest aspecte de xupa-xup, i les cobrirem de xocolata que tindrem, de xocolata aquesta de fondre, ja la tindrem fosa mentre fem les boles, la podem anar fonent perfectament. Llavors, què farem? Sucarem el pal a la xocolata, per fer una mica també de pegament, el clavarem a la bola i submergirem la bola en la xocolata. D'acord? Llavors, abans de que la xocolata ens qualli, llavors aquí ja ve la creativitat de cada nen, que li pot posar boletes de xocolata, fideuets, doncs tota aquesta col·lecció.
Aquests fideuets de colors, no? Que ara n'hi ha una barbaritat.
Tota aquesta gran quantitat de sprinkles, que se n'hi diuen, sí. de decoracions comestibles, que de sucre, que es poden o de xocolata, ja, al gust del consumidor, que es poden posar damunt, doncs ho rebossen amb tot això, ho deixem refredar, i tens un postre, un detall d'aniversari...
Sí,
un...
tant. De fet, bueno, estic pensant fins i tot coco, no? El coco ratlladet,
el coco,
pots, bueno, potser el coco és el més fàcil, és el primer que m'ha vingut al cap, però
sí,
bé,
sí, sí.
Podem... ara m'està venint al cap una cosa així, en plan uns petacetes o una cosa així,
fantàstic.
No?
Oh, aquests sí que són àcids, sí, sí, sí.
Per
sí,
fer
sí,
aquí una...
un contrast.
Ah, veus? Però això és fàcil, això m'agrada, perquè a més això, no hem de patir gaire de les mides.
No. És anar a buscar doncs aquesta textura, que si ja ets una mica habitual a la cuina, doncs tothom ha fet qui més qui menys, no? Aquestes croquetes o les mandonguilles o... Has manipulat massa d'una mica d'aquest tipus que saps que has de tenir una consistència perquè la bola se't mantingui d'alguna manera, no? Amb aquesta forma esfèrica.
Ah, doncs mira, m'agrada molt això. Ricard, t'ha quedat
no, mira,
clar? A veure.
Estic a una de postres.com i tinc una fotografia aquí que n'hi ha de tots els colors i de tots un de fideuets, l'altre de rodonetes, l'altre de rodonetes més grans, un de cors. O sigui que sí, ho tinc clar, que ho farem segur, això.
Exacte.
I a més fer-ho amb la canalla.
Si no s'acaba de visualitzar, doncs això, entrant a la pàgina web, ens poden veure alguns exemples de K-pops que hagin pogut fer.
Doncs ja saben, a 3w.unadepostres.com. Tu t'animaràs amb els nens, Ricard,
tant,
a fer-ho això?
Això sí.
Home, i sorpreneu els nens i tu aquí a la mare, en aquest cas,
mira,
no?
Mira, per
un
exemple,
dia,
sí.
Que per què no?
Sí, que no cal esperar el dia de la mare, tampoc.
No, qualsevol dia.
Un cap de setmana,
qualsevol
un dia normal.
Qualsevol dia, avui a la tarda. Què has de fer avui a la tarda? Doncs quan surtin de l'escola,
faig
els cake-pops.
Cake-pops.
Ja no? Ja està.
Home, bueno, el que passa és que per recopilar la matèria primera que hem dit al principi hem d'haver fet bastants pastissos, primer.
Bueno, o si no, doncs pots
fem.
Anar a construir per deconstruir. Vull dir, pots anar, pots generar. Perquè això, alguna una ocasió, també se m'ha tingut de donar el cas. Doncs no tens aquestes restes doncs, que van acumulant perquè ja les has gastat, doncs fas un biscuit de xocolata bàsic o un biscuit, el que tinguis tu la recepta, el típic coca aquest de iogurt, el que tinguem per casa, el fas i el destrosses.
Ah, doncs bé, que això també els agradarà molt.
Això també els encantarà.
Els agradarà doncs més destrossar que fer.
I acabaràs fent cuina d'avantguarda. Construir per deconstruir. Què et sembla?
Però escolta, Mònica, això busques una paraula i ho vesteixes bé i fas una bona campanya de màrqueting
i
ja saps, eh?
I ja està. No, a l'estrellat, Ricard. Doncs escolta, això sí que... Va, també demanem a l'audiència que si fan alguna d'aquestes receptes
que ens
ensenyin les fotos,
sí,
no?
Sí, sobretot.
Sisplau.
La gent que ens escolta, que posin les fotos.
Que posin les fotos al través del Twitter, va, @copelleida@copetarragona i així, doncs, veiem, no?, si s'animen els oients.
Exacte.
I que també comparteixin receptes amb nosaltres, si volen.
I tant que sí.
Mentre, doncs, totes les receptes, blogs, tallers, tot ho tenen al web de l'Alba, Alba, t'esperem un altre dia amb més coses. Això de la cuina de reaprofitament m'ha agradat molt, eh?
Doncs intentarem sorprendre-us amb més cosetes.
M'ha agradat molt, perquè no es pot tirar res de menjar. No,
estic mirant ara un article d'una de postres.com, la Sandy Pizza.
Sí, això és bueno, ara que ja han passat una mica
ara
l'estiu,
ja ha passat, potser, però...
la temporada, però bueno, és una manera doncs, d'introduir aquest menjar més saludable, el consum de fruita amb els nens, doncs, per intentar que sigui una mica més divertit. A quin nen no li agrada la pizza, no? Doncs,
sí.
D'alguna manera, si li donem una mica la volta i intentem doncs, jugar una mica amb els aliments, doncs que els sigui més fàcil i que almenys tinguin més i millor acceptació amb totes aquestes fruites.
Important. Perfecte, doncs Alba, escolta, tu torna quan vulguis, que això és casa teva, ja ho saps.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Alba. Adéu.
Aquí arranca la tarde de COPE desde Barcelona. ¿Dónde has estado esta mañana?
Esta mañana he estado en Esplugues
de Llobregat. El teniente Bell viene de Sevilla.
Oye, os van a echar del hotel, están diciendo que no podéis seguir hospedado, etc.
Paco Lucena es guardia civil en la provincia de Barcelona.
Nosotros hemos llegado allí por la puerta principal y nos vamos ahí por la puerta principal con la cabeza bien alta.
Está pasando. De lunes a viernes de 3 a 7 estás en La Tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE. En Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que compruebes lo buenos que son.
Ahora tienes un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de 7 kilos y medio a 8 kilos y medio
a solo 129 euros la pieza.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés.
Alimenta tu vida.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ricard, ¿estàs preparat?
Sí, no porto la foto a sobre, però sí, sí.
No, t'ho dic perquè et poso aquesta cançó i tu ja saps que sempre t'acabem fent peticions els dimarts.
Sí, però sempre dic el mateix, m'obres el micròfon de seguida, em deixes poc la música
i
estic dret.
Cantaràs.
Estic dret.
No, però un dia t'enganxaré cantant això m'agradarà. Però bé, va, saludem-la, que ja la tinc aquí, ha entrat d'una revolada, com sempre, a l'estudi. Aleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Aleida.
Com estàs?
Bon dia. Pues bé, mira, molt bé, la veritat.
Bé, no?
Sí.
Si encara fa... Tu has tornat a ser estiu aquest
amb
cap
el bochornillo.
El bochornillo. Ja no és l'estiu de Sant Miquel, ja ha passat, ara és el bochornillo.
Sí, això no se sap què és.
Sí, però
no,
cada any passa el mateix, però...
Tanta calor no, eh?
No tant, però inexorablement, cada cop a la nit baixa més la temperatura.
Això sí. Això sí.
I als matins això costa de tornar a agafar-la, i és veritat que si hi ha sol, s'arriba, passa dels 20 graus, però a poc a poc te'n vas al fred.
Sí, és l'època aquesta seva, no, Aleida?
Sí,
jo al matí, és que a més jo al matí passo molt fred. Jo al matí, a mi l'aireta aquest fresc del matí és fred polar per mi. Llavors jo em tapo molt als matins.
Entre les capes i les sabates de recanvi ho portem claríssim.
Portem uns bolsos, no? I és que ara ho parlàvem abans d'entrar, Ricard. Que les
quins
dones...
problemes teniu?
Bueno, doncs que portem sabates de recanvi, quan
poses
més calor...
Però per què porteu sabates de recanvi? Ah, val.
Perquè si has de córrer, saps aquelles coses després?
Sí.
Passar alguna cosa, hem de marxar una roda de premsa, el que sigui, doncs has de portar les bambes al bols. Que tal com està el país, no se sap mai.
Sí, sí.
Però ja ho has dit, ella.
Això un dia podríem parlar de les coses que es porten a les bosses de les dones.
Ai, haurem de fer un especial, jo crec que durarà més d'un programa, això.
Sí.
El meu sí, ja us ho dic ara.
Serà com etern.
Necessito, vamos, una grua per portar el bolso.
Hosti, jo tinc una amiga que és brutal el que arriba a portar dintre el bolso,
sí,
eh?
Sí, 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 demanes qualsevol cosa i surt d'allà.
Jo vaig al·lucinar. Fa 15 dies vam marxar de cap de setmana a la muntanya, de veritat, jo aquella maleta, o sigui, portava una bossa, però ja caminant, eh? Vull dir que si dos jerseis, que no sé què, amb una calor que feia, jo li deia, però a veure, Alba, com pot ser que portis tanta cosa damunt? Diu, a veure, i si fa fred,
clar,
i si plou,
clar,
i si neve.
I si neva, jo penso, sí, també, tens raó, jo pensant, mare meva,
llavors arriben ells, tu, Ricard, ets de bossa, d'així, de motxilla,
no,
la cartera de butxaca i aire, no?
Bueno, ara porto motxilla perquè porto l'ordinador. I no m'hi cap a la butxaca, però si puc no porto res, ni per viatjar. El que porto posat a sobre i si he de fer avió, la de cabina, i prou. I el que entri allí, i si no hi entri allí, doncs sobreviurem.
Bueno, digues la veritat, te sentes damunt de la maleta perquè te tanqui, doncs, perquè si no...
Home, alguna vegada no diré que no, algun viatge, però...
Ai, que bé que va, dir-li a la dona, ai, tu que portes bolso, porta'm això, sí o no?
Alguna vegada, no diré que no.
Els enxufa ràpid.
Aquí, anem al tema. A veure, Aleida, què portes avui?
Doncs mira, jo avui volia fer... Tinc una amiga que... Una companya...
Una altra amiga.
A la feina, sí, que està esperant un... un bebito.
Ah, clar.
Vale? I sempre parlant ens trobem amb els problemes de que a vegades no sé què posar-me, tinc problemes per trobar roba, tinc problemes per inspirar-me a vegades a vestir també. I realment aquest programa, doncs mira, el volia dedicar a totes les properes mares que tenen alguna dificultat a l'hora de vestir-se o que no se troben el seu estil dintre d'aquest món que realment és una miqueta petit, perquè no hi ha masses, no tens massa opcions a on
sobretot
triar.
Sobretot tal com van passant els mesos, suposo.
Clar, clar, cada vegada és més difícil, no? Trobar, a més, sentir-te també bé, no?
Sí.
I no portar un estil molt diferent, suposo, el que sí, portes quan no tens panxota, no?
Clar, adaptar una miqueta també a les temporades, a l'estil que es porta clar. I tal. Per tant, he fet una selecció d'unes bloggers que treballen a través d'Instagram, perquè així d'aquesta manera, bueno, les anomenaré, diré més o menys, que l'estil de cadascuna, perquè així cada una pugui trobar el seu estil dintre d'aquest ampli ventall i almenys mirant les fotografies, poder-se inspirar i veure que també tens moltes opcions per poder fer i per poder vestir-te i sentir-te supercòmode amb aquesta etapa.
Ah, perfecte. Uh-huh. Doncs vinga, així, font d'inspiració, que sempre ens va molt bé. Això, amb això internet és una meravella.
Que sí, no, és ideal. Doncs pues mira, començarem amb la Kate Glitter, amb dos T's. Uh-huh. Aquesta noia és una bloguera alemana, d'acord, que bueno, és un estil molt més sofisticat, molt de tendència, a més porta treballa molt a través de bàsics i treballa molt a través dels complements, a través de, per exemple, les arracades, i això li dona el toc a lo que és el look en general. A més, té tendència també a portar molts colors forts, vale, que també hi ha molta gent que a vegades diu, ostres, i com me quedaria aquest color amb l'altre, tot i tindre la panxolina? Pues sí, queda bé, t'ho pots posar, que queda realment molt divertit, i ja també surts una miqueta més de la línia. I fins i tot s'atreveix amb sabatetes de talonet, fa combinacions amb sabatetes de taló i plana, perquè així tinguis per totes les ocasions.
És que sí, hi ha dones, no? Hi ha noies que tot i tenir la panxeta, doncs elles van còmodes amb els talons ben alts, escolta, per què no?
Home, estic mirant la seva plana web i déu-n'hi-do,
Sí, he estat fullejant-la jo també i te'n vas dels dos ditets de taló als quatre dits ben bons, vull dir que i realment els estils són molt bonics, són molt xulos.
I variats, i color, i amb molt color.
Sí, que jo, veus, la volia anomenar perquè la vaig trobar superdivertida. Saps? Perquè moltes vegades jo m'he fixat que tenen tendència molt a anar amb negres, perquè no se'ls...
Com a dissimular, no?
Una mica, eh? Pelet, sí.
Però realment aquesta noia agafa colors perquè dius pues que se m'avegi, que aquí estic jo, saps?
Escolta, que la panxa només es té una època molt determinada a la vida, no?
Clar, i a
més... embarassada, després hi ha l'altre que...
Estava a posar-li el tot dolcet ara. I me l'has xafat, dona.
Perdona. Però sí, tens tota la raó. Color que es vegi la panxa ben bé.
Que és una alegria.
Clar que sí.
Després tenim també, deixant a un altre estil completament diferent, a la Sena Enelson,
sí.
Tal com sona tot junt. Bueno, aquesta ja porta una miqueta de... Ja porta una mica de trote, com si diguéssim, perquè ja en té dos.
Vale.
Va pel tercer. Per tant, a través del seu Instagram podeu veure també tota l'evolució del segon embaràs, me penso que surt des del segon, amb aquest d'aquí, dels estils. També també podeu veure un estil de post-mamà, que dic jo, que és el que comentes tu, quan el nostre cos està després de tindre el crio, se't queda una miqueta descompensat a vegades amb la panxa i el pit. Després ella fa com una miqueta, pots veure aquesta evolució a través del seu Instagram. Després també és un estil molt més juvenil, per tant, per les que se senten o que són més jovenetes i també poden inspirar-se a través d'ella, vale? I després el que li encanta super, que podreu veure moltíssim, són els vestits, vale? Sobretot en versió molt gran. Que a vegades el que
ben ample.
Sí, que a vegades el que comentàvem, que ens fa por posar-nos molt ample perquè potser et veus més d'això, però depèn del tipus de vestit o del corte, pot ser ample, però també et quedarà molt divertit i molt xulo.
Molt bé. Vinga, doncs més inspiració.
En té dos i va pel tercer,
Sí, sí.
Ja ho ha dit jo.
Sí, és... Ja... I has vist, Ricard...
Suposo que ja sap de què va.
Sí, has vist, Ricard, que també es pot veure una miqueta l'evolució de quan... De no estar embarassada.
Sí.
L'he trobat molt interessant per aquest punt d'aquí, perquè després ja veus l'evolució, saps? Després també hi ha una altra noia, la Housewife Style,
Sí.
Style amb Y, com tal...
Anglès, sí.
Tal com és, seria en anglès. Bueno, aquesta és... m'agrada molt destacar-la perquè, a part de que se sent molt sexy... Amb el seu estat d'embarassada, també t'ensenya una miqueta el que són les peces íntimes.
Ah, mira, també és interessant
interior.
Això.
Sí.
Se'n parla poc d'això.
I és un món, també, vull dir, clar, jo com que no estic en aquest món, doncs no l'acabo d'enganxar massa, però bueno, vull dir, l'he trobat molt interessant perquè moltes vegades el problema que es troben les noies que estan embarassades és que no saben ben bé o els sostens o les calces, a veure com s'ho combinen o fins i tot jocs de llit. Després ja hi ha una altra visió més enllà de sota la roba, de com tu sentir-te bé amb tu mateixa anant amb roba interior.
Clar, i que sigui còmode i que sigui maca també, no? Vull dir que tu et trobis també guapa en
sí,
aquest sentit.
Sí, clar.
Perfecte. Vinga, tenim temps per una altra, Leida, encara.
Mira, doncs ficaré amb una que és ja el contrast, que aquesta també l'he trobat xula, perquè és una fit girl.
Ah, molt bé.
És una fit girl que està embarassada i a través del seu blog explica els diferents exercicis i dietes perquè d'aquesta manera, bueno, doncs portis bé el teu embaràs i si vols fer una mica d'exercicis també els puguis fer, que també és molt interessant. Precisament te diuen camina, mou-te, doncs, bueno, doncs te'ls ensenya a fer des de casa. I a més també una dieta sana i equilibrada.
I que és una fit girl, has dit?
Ai, Ricard.
Sí. Són les noies que estan super abocades al gimnàs.
A l'esport, no? Que estan super en forma.
El healthy life i tot això.
Però és que es passen, noi?
No,
bueno, no creguis.
Hi ha de tot. No?
Sí, però... són totes molt maquetes. La veritat és que jo potser si m'hi posés una mica m'aniria bastant bé, però bueno.
A mi també m'aniria bé posar-m'hi una mica més, eh? De fit, no ens enganyem. Però bé, llavors, i aquesta noia ens mostra potser tendència de vestir més esport?
També, ens mostra com podem anar fins i tot al gimnàs vestides. Es diu Sonia Lev Fitness, tot junt.
Sí.
Lev amb L-E-U-V, tot junt. I, bueno, és això, doncs t'explica com pots fer exercicis, dietes, looks per anar al gimnàs o looks per fer esport per casa, looks per anar a caminar... Bueno, és completament diferent a la resta. Tens el que és de dia i el que és d'esport, el que és de nit, vull dir, una miqueta de tot. He volgut fer un recull així una miqueta de tot.
Molt bé, doncs tenim quatre fonts d'inspiració molt diferents entre elles i jo vull acabar preguntant-te a tu, Aleida, perquè a més jo crec que això, amb la moda també premamà, no?, que es diu, ha canviat amb els anys i abans sí que potser teníem més tendència a anar a coses molt amples, no?, allò, a tapar una mica vestits, i ara... Sí que és veritat que d'uns anys cap aquí ja la cosa d'anar doncs, més apretada, vestits més apretades, no? Panxa més marcada, també es veu molt més, no? Que no pas tirar cap a l'ample.
Sí, correcte. O sigui, jo crec que també ara ja, com que la dona accepta molt el seu cos d'embarassada, com si diguéssim. I crec, sempre s'ha acceptat, però com que ara està molt de moda, també està embarassada. O sigui, és bonic, que realment és el que hauria d'haver sigut sempre. I les marques s'han fixat que aquí hi havia un nínxol de mercat brutal i s'han abocat també una miqueta a elles. Perquè realment jo crec que era un problema el fet de que no et poguessis vestir o el fet de que, per exemple, els pantalons texans fossin horribles. Saps? Amb aquella goma d'un pam que dius, per favor, què és això, no? Que a més no ho trobo tampoc massa còmodo. I ara el que ha sigut mirar una miqueta més per la bellesa també de la dona que està gestant. Després també volia remarcar l'última, porfa, segons. B-Sky Fitness,
sí,
que aquesta noia, per exemple, és la que li agrada marcar. O sigui, que va més aviat amb leggings, que va amb tops més aviat curtets, ensenyant una miqueta la patxa. O sigui, és un altre estil també, que també ho volia dir perquè és el que comentes tu. Torna a veure la dona que marca i que li agrada ensenyar estic aquí, estic embarassada i me sento genial.
Que ens envien també a través de Twitter, no?
Fotos,
si volen, i les oients, per exemple, doncs, propostes, compartim-ho també a Twitter, no? Botigues on es trobi, per exemple, roba d'embarassada doncs, actual, no? I bé de preu, que això també és important, no?
Sí.
Si no, doncs vinga, a través de Twitter, @copetarragona, @copelleida. Ricard, ens hem passat de temps, no?
Ens hem passat, sí.
Ai, bueno, què farem ara?
No, que ja estem, que surten les senyals. Aleida, fins la setmana vinent.
Un petó a tots,
adéu. Gràcies.
Mònica, anem a les senyals.
Parlem divendres,
I tant que sí.
Adéu.
Doncs arribarem al punt de 2:15. Nosaltres ens aturem només un minut i mig per la publicitat i tornem, perquè ja els tinc aquí, estan fent canvi ara a l'estudi, marxa la Leida, entren els companys de Curto López, Abogados. Vinga, minut i mig.
Aquí arranca la tarde de COPE desde Barcelona. ¿Dónde has estado esta mañana?
Esta mañana he estado en Esplugues de
Llobregat. El teniente Bell viene de Sevilla.
Oye, os van a echar del hotel, están diciendo que no podéis seguir hospedado, etc.
Paco Lucena es guardia civil en la provincia de Barcelona.
Nosotros hemos llegado allí por la puerta principal y nos vamos ahí por la puerta principal con la cabeza bien alta.
¿Qué está pasando? De lunes a viernes de 3 a 7 estás en la tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Están ahí, ocultos, pero hay personas que nunca han dado un parte y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Existe una asesina en serie que lleva matando desde hace muchos años. Hombres, mujeres y niños. Actúa por toda la geografía española, incluso en el extranjero. Y lo peor es que meterla en la cárcel es totalmente imposible. La única forma de frenarla es que todos los ciudadanos luchemos contra ella. La velocidad sigue matando. No corras, porque así es como te encuentra. Respetar los límites es la única forma de escapar de ella. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La revista Semana ha adelantado su publicación al lunes 16 de octubre. Corre a tu kiosco y consigue con Semana el mejor corazón. Actualidad, moda, nutrición, belleza, viajes y mucho más. Todo lo que buscas cada semana en tu kiosco. No te la pierdas.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el DOMUN. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omc.es.
Curto López, abogados, tu fareix aquest espai.
Vinga, continuem aquí al migdia a COPE. Els torno a tenir aquí, és la seva hora dels dimarts, clar, i ells no fallen cap setmana. Tinc aquí els companys de Curto López, abogados. M'acompanyen el Miquel Curto, Luis Miguel López i el doctor Artur Ortega. Què tal? Molt bon dia a tots tres.
Molt bon dia.
Gràcies per venir una setmana més. Escolta, m'agrada molt tenir l'estudi tan ple. Així m'agrada. Com més serem, més riurem.
Més riurem.
Més riurem, exactament. Que ja ens convé riure aquests dies. Però bé, avui venim a parlar d'un tema, m'ho deia ara el Luis abans d'entrar, que també ha suscitat força trucades, no? Força dubtes. També a vosaltres directament al despatx. Recordo per ser el telèfon vostre directament per qualsevol consulta. És el 977-22-35-22. I el tema és els graus de discapacitat. Això genera molts dubtes, no? Sempre,
sí,
perquè no sabem ben bé.
Ho confon.
Sí, és,
bueno, per què? A veure.
Grau de discapacitat o minusvalidesa en català o minusvalia en castellano, que abans també ho estàvem parlant.
Sí, sí, estàvem aquí, no? Quin és el terme correcte? Però per què això genera tants dubtes?
Bueno, això ens ho dirà el doctor Arturo.
Arturo.
Què és, la pregunta és, què és un grau de discapacitat?
A veure, deixa'm intentar separar d'una manera senzilla. Una cosa és la discapacitat, una altra cosa és la capacitat laboral i una altra cosa és la dependència. Són tres apartats diferents. La discapacitat és una dificultat. O sigui, se suposa que una persona completament sana té una capacitat del 100% i a mesura que va tenint malalties greus o va tenint lesions, o sigui, he perdut un ull, he perdut la mobilitat d'una mà, he perdut no sé què, doncs, o he perdut un ronyó, doncs això li dona una pèrdua, una discapacitat, una dificultat. D'acord? Això es valora en un percentatge de la capacitat total. És una cosa que està molt baremada segons la llei, depèn del que tens, hi ha un petit marge entre una cosa i l'altra, a vegades hi ha interpretacions, com sempre, però és una cosa bastant baremada. El següent és la capacitat laboral, la capacitat de treballar. I no és el mateix que abans, perquè si jo he perdut un ronyó tinc una discapacitat fins a un cert grau, però puc ser capaç de treballar de metge de la mateixa manera. I en canvi, a lo millor treballar de peó d'obra sota el sol, pues, tinc més dificultats. O sigui que no necessàriament va lligada una cosa a l'altra. I la tercera és la dependència. I dependència es refereix a una persona que necessita una altra per a les seves activitats bàsiques. Per dinar, per vestir-se, per moure's, per desplaçar-se per dintre casa o per fora de casa, normalment va associada a una discapacitat, però no té per què ser la mateixa xifra per una cosa o per l'altra. O pots tenir una discapacitat i no arribar a una dependència d'una tercera persona. Són tres conceptes diferents.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Clar, això està... parlàvem, crec, fa unes setmanes, no?, amb el tema de les indemnitzacions, no?, que està perfectament baremat això, que d'aquí venen algunes notícies que hem llegit alguna vegada, fa temps, per exemple, de... Doncs és tan fina, no?, la línia, no?, que per una petita cosa, un petit detall, estàs, per exemple, en una discapacitat o en una dependència, no? I està molt, molt calculat tot.
En principi, sí.
No hi ha lloc a la interpretació, diguéssim.
Hi ha un marge per discutir, si no, no caldria fer peritacions mèdiques, no?
Hi ha marge, no?
Sí,
sempre davant el dubte.
Anem a molts processos judicials en què el ciutadà entén que no ha estat ben valorat i anem al jutjat a discutir-ho, a intentar acreditar un major grau de discapacitat o un major grau de dependència.
Uh-huh. Per tant, en quina línia anaven els dubtes, Lluís, de la gent, sobretot, no? Què fer, per exemple, si tu no estàs d'acord amb...
Exacte. La segunda pregunta que me has comentado antes, Mónica, que la hacía muchísima gente, es ¿cómo puedo obtener un grado de discapacidad? Porque, claro, la gente no...
Bueno, en primer lloc cal dir que la competència per tal d'atribuir i resoldre el grau de dependència i el grau de discapacitat a Catalunya és de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Treball, Benestar Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en cada una de les delegacions territorials de les diverses províncies i comarques. Per tant, m'agradaria tornar a incidir de diferenciar, perquè la gent moltes vegades ve al despatx o pregunta, és que m'han dado una invalidez, però no m'han dit què grado de minusvalia tengo. És que quin percentatge? No té res a veure una cosa amb l'altra. Una cosa és un grau d'incapacitat permanent laboral, d'acord, que hem parlat moltes vegades, que està íntimament relacionat amb la possibilitat més o menys de poder treballar en una activitat o en cap activitat, i una altra cosa són els graus de discapacitat que el que analitzen és la capacitat total d'un individu respecte a les activitats de la vida diària, no solament respecte de l'activitat laboral. En canvi, les incapacitats permanents només s'analitza la capacitat laboral. En canvi, les discapacitats, i això ja ens ho ha dit l'Arturo, el que analitzen és les activitats de la vida diària, que són totes.
D'acord.
Per exemple, i pren-t'ho bé.
A veure què em diràs.
Recordo el cas d'una senyora que la van operar d'una glàndula que hi ha a la cara anterior del coll, la glàndula tiroide, i doncs, pel que fos, li van tallar un determinat nervi, un nervi que va a les cordes vocals.
Ah, ja.
I la senyora doncs, té dificultats per parlar, té una veu que sona molt malament i, a més, s'ofega parlant, no pot parlar durant gaire estona. D'acord? Evidentment, això, si treballes a la ràdio...
Clar, jo no podria continuar
la ràdio,
fent la meva feina.
No pots treballar. Tens una... És que no pots, literalment no pots. Clar. Però, en canvi, tu te'n vas a valorar el grau de discapacitat que comentàvem i està pel 7 o el 8%. Qual és bastant poc, no? I dius, bueno, pues, però en la feina que faig és impossible. Clar. I dependència ja ni te cuento. No?
Hem de fer una puntualització jurídica, que això és per llei. Si tu tens... declarada una incapacitat permanent total o absoluta i no tens, no significa que tinguis de forma automàtica el grau de minusvalidesa o el grau de discapacitat. Has d'anar a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Benestar Social i sol·licitar el grau de minusvalia, perquè, torno a dir, és competència de la Generalitat de Catalunya i has d'anar a les dependències de Benestar Social i ho has de demanar. Això sí, i el que et faran és, te valoraran i et puntuaran. Si no arribes al 33%, que és el mínim per tindre la condició legal de persona amb minusvalidesa, si tens una incapacitat permanent total o absoluta, t'homologuen, encara que no arribis al 33%. En canvi, la gent que no té aquest grau ha d'arribar mínim a un 33%. D'acord? Mm-hmm. Si no arribes al 33%, no tens considerada com a persona minusvàlida, la condició de persona minusvàlida, que et dona una sèrie d'avantatges.
Clar, aquí vaig, perquè depenent d'aquest tant percent, diguéssim, sí. No, doncs ja, doncs, o ho desconec, però vosaltres sí. M'ho podeu explicar, o bé
sí, després,
ajudes,
després ja
no? O
sigui,
el fet de...
Algunos, bueno, hay muchos beneficios, depèn del
clar, vull dir, però que aquest tant percent, no?
Sí, depèn.
Pot marcar la esto diferència.
N'hi ha dos números molt importants i que s'han de saber. El 33% és per assolir la condició de persona minusvàlida. I el 65% és ja un grau superior a partir del 65% que et permet una sèrie de beneficis que després el,
o sigui que el
Lluís ja ens
el
preguntarà.
66.
No, el 65.
Amb el 65,
per exemple,
a partir del 65.
Per exemple, beneficis fiscals. A l'hora de fer la declaració d'IRPF, de renta anual, si tu tens d'un 33 a un 64, et pots desgravar una quantitat. D'acord? Uh-huh. I si tu tens d'un 65...
En amunt,
et pots desgravar més quantitat. Per exemple, fiscalment n'hi ha una diferència.
Clar.
I també dir una altra cosa. Per a persones que no han cotitzat mai, que no tenen dret a una pensió d'incapacitat permanent, que són contributives, d'acord? Aquelles anomenades pensions no contributives, que és per a gent que no ha cotitzat res, i que la unitat familiar econòmica no supera uns mínims, pot cobrar una pensió de minusvalidesa, una pensió d'invalidesa no contributiva, si arribes al 65. Si no arribes al 65, tampoc tens dret.
Mm-hmm. Lluís.
Bueno, esta era la otra pregunta
que teníamos. Se te ha adelantado.
Crec que ens ha quedat en el camí això que estàvem comentant, l'exemple de la lesió i la incapacitat de treballar del locutor de ràdio, que és el que deia jo, que arribes potser a un 8 o un 10% de discapacitat, però el fet de no poder fer la teva feina, diguéssim que l'Estat t'ajuda, entre cometes, en el sentit de que passa la teva discapacitat a un 33%,
yeah.
I això dona avantatges als empresaris, que
sí,
han de cotitzar menys i tal, i llavors tindries més fàcil recol·locar-te o buscar-te una altra feina.
Una mica la
filosofia
del Real Decret és una persona amb la condició legal de persona minusvàlida, òbviament té unes limitacions físiques o psíquiques, uh-huh. O sensorials, d'acord, que fan que sigui més difícil per a aquesta persona poder accedir a un lloc de treball. Per tant, aquí hi ha dos vies, és a dir, qualsevol persona amb la condició de persona minusvàlida, a partir del 33%, si la contracta un empresari, d'acord, paga molt poc o gairebé res de cotització social. Això es fa per a promocionar que aquesta gent pugui
inserir-se al mercat laboral. Clar.
En segon lloc, hi ha empreses que tenen moltes subvencions que són empreses de discapacitats, és a dir, que només poden contractar discapacitats. Uh-huh. Discapacitats, d'acord? Per tant, són ajudes més importants.
Que I després,
per a les grans empreses, que són empreses de més de 100 treballadors, han de tindre un percentatge, que ara no recordo, un 10, un 15% o un 5%, ara no sigui, de persones, els obliga per llei a la seva plantilla a tindre persones discapacitats.
Mm-hmm. Això, per afavorir la integració.
Per afavorir la integració laboral de les persones discapacitades.
Mm-hmm. Entonces, Miquel... Yo creo que puedo optar por una minusvalía. ¿Qué documentos necesito? ¿Dónde tengo que ir?
Sí.
¿Qué de hacer?
Bueno, important,
porque esto es lo más
importante.
Es
muy
fácil. Anar a les oficines del Departament de Benestar, famílies...
Que voy con mi DNI o...
De la Generalitat. N'hi ha un imprès formalitzat que te'l donaran allí o el pots baixar per la pàgina web de la Generalitat i l'has de plenar. Has de dir quines discapacitats tens, ja siguin físiques, sensorials, psíquiques... Uh-huh. I has de presentar aquesta sol·licitud, la presentes davant de l'organisme administratiu, acompanyat d'una còpia del DNI i acompanyat de tots els informes metges que avalin les teves pretensions.
O sigui que demanes al metge de família que et faci una còpia o un informe més o menys ordenat.
Com més informes, i més, és el que diem sempre,
com sempre,
com més documentat mèdicament estigues millor, perquè clar, després et, al cap de dos o tres mesos et cridaran per a fer una revisió mèdica. Aquesta és una triple, és una triple revisió. Tindràs una revisió per part d'un metge avaluador, després per part d'un psicòleg i després
per un treballador social,
mm-hmm. perquè es valoren temes mèdics, físics i sensorials, temes mèdics psicològics i també els factors socials complementaris, que són dificultats econòmiques, socials, laborals, mm-hmm. de tot tipus que pot tindre una persona.
Quan pot durar, així estàndard, ja sé que cada cas és un món, però un procés, per exemple, perquè et reconeguin un grau de discapacitat o minusvalidesa, aproximadament... Que
una mitja de 5-6 mesos.
5-6 mesos, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí, sí que sempre, perquè, clar...
Sempre que estigues d'acord amb el que t'han valorat. Si no estàs d'acord amb el que t'ha valorat, que passa moltíssims vegades, perquè cal dir que anys atrás es donaven els graus de minusvalidesa amb més facilitat i ara avui en dia són molt més restrictius, si no, doncs, òbviament hauràs d'anar a un jutjat i reclamar en el cas de que entenguis que el grau que t'han donat no és ajustat a les teves lesions i limitacions.
Dieu que per aconseguir que se't reconegui aquest grau, el procés s'ha de començar anant al Departament de Benestar i Família. És, com ho diria això, a veure, planerament, és fàcil el procés? És a dir, vull dir, qualsevol persona recull tota la documentació, emplenar tot el que et demanen...
Jo crec que la gent lo que... Fàcil ho és, vull dir, a la web de la Generalitat hi és, vas a...
Perquè de vegades
vas a l'oficina, no.
Les tasques no són administratives d'aquest estil,
de vegades...
No són vegades...
tràmits especialment complexes. Vale. Vull dir, el que he dit, la sol·licitud, còpia del DNI i còpia de tots els informes.
I els informes mèdics i passar allà el temps que necessitis per presentar-los.
Exacte. I després te cridaran al cap d'uns mesos per fer la valoració. El problema és el que sempre diem, que moltes vegades la gent va mal documentada.
Exacte.
Per tant... Nosaltres fem molta advocacia i medicina legal preventiva, és a dir, preparem, ja no solament, a nosaltres ens agrada començar els assumptes des de zero, és a dir, moltes vegades et venen ja quan li han denegat el grau o li han donat un grau més baix respecte a les seves lesions que té, no? Sí. Llavors nosaltres, si venen des del principi, és a dir, mirem la documentació que té, els assessorem, si falta documentació els hi aconseguim, és a dir, fem aquesta labor jurídica i mèdica que és molt important.
Exacte, perquè ja d'entrada facis el tràmit ja, no? Des del principi, no calgui recórrer,
exacte. I això del genoll que em fa mal també compta, i escolta, ja ha tingut vostè en compte aquesta operació, ha tingut en compte no sé què, doncs no.
O tinc unes dioptries, però per a mi és una cosa normal que ho he tingut des de sempre, exacte. També compta. Tot
tinc
compta,
uns tremolors que no sé què. Però, pues sí, home, clar que sí.
Per tant, molt important, s'ha d'anar molt ben documentat mèdicament.
Important. Doncs escolta, avui se m'acaba el temps, però jo crec que m'ha agradat molt això, no? Aquesta foto final que hem fet, d'explicar una mica els passos a seguir, que normalment anem molts perduts. Clar, vosaltres teniu molt per demà, això dels tràmits, però la majoria anem molt perduts. Si tenen dubtes, ens els poden fer arribar a les vies habituals del programa, si no directament a Curto López Abogados. Sou a Rambla President Companys 14 de Tarragona. Recordo el telèfon 977-22-35-22. Com ja hem dit altres vegades, la primera consulta, allò per fer-nos una mica la foto inicial és gratuïta, per tant, si tenen dubtes, ja saben. Vinga, Miquel, Lluís, Arturo, moltíssimes gràcies.
Molt bon dia.
Dimarts que ve aquí, A la mateixa hora, vagi bé.
Adéu. Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai. Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977-120-115 o a www.casapia.com.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, continuem al migdia COPE. Ja sabem què passa els dimarts a aquesta hora, no? Doncs que jo em poso feliç i contenta perquè ja puc dir una setmana més. Ruth Guerrero, molt bon dia.
Molt bon dia. Com m'obres el micro, com tot, eh? Si és que és veritat, la Mònica és una delícia. Ai, quan estàs aquí, ai, et tracta...
Calla.
Ara que vinc mig convidada, doncs ja...
Ara quan ve li posem la catifa vermella. Abans era fuetades.
Què va?
Però bé, avui em fas molta enveja, t'explico, perquè la Ruth, ja saben que aquests dies la Ruth se'n va al carrer, als mercats, a fer visites turístiques, i em fas una enveja que no saps com. I avui més, perquè a més a sobre tinc una gana. Tinc una gana, que ara, quan m'has dit el que portaves...
Ja pots tenir gana. A mi ja se m'ha passat, eh?
Ja ho sé. Bé, perquè te'n vas anar al mercat central de Tarragona.
Sí, així és. És que em tracten molt bé, sempre.
Ja ho sé prou. Però vas anar a una parada molt concreta, que és una de les novetats d'aquest remodelat mercat central.
Doncs sí, perquè, a veure, fa 6 mesos que van obrir aquest mercat i vam dir, anem, però anem a alguna parada que faci allò quelcom innovador, no? Un concepte diferent, i vam dir, per què no? Vam estar visitant el mercat i vam veure una de les parades al mig del mercat, al cor del mercat, que és el Nippo Sushi Bar.
Molt bé.
I com escoltareu, si diu sushi, que diu Nippo, doncs és
la cosa, evident. La cosa va de sushi, és menjar japonès.
Però sí, és que és un nou concepte perquè pots menjar allà, in situ, al mercat.
Ah, sí? Jo pensava que era només per emportar, veus?
No, és per menjar allà o t'emportes el menjar que fan també, eh? Ja diferent, eh? És un concepte singular, innovador, i té aquesta particularitat, no?, que es troba al mig del mercat. Bé, nosaltres hem parlat amb els seus, com si diguéssim, els seus artífecs, que són l'Albert i l'Ester, i això, ens han dit que van voler fer una aposta, doncs, arriscada, i si més no, doncs això, com dèiem, singular.
Nosaltres de tota la vida, de fa generacions, que tenim un negoci tradicional de peix aquí al mercat. Llavors sorgeix de la necessitat de fer un canvi, de fer un canvi de cara amb els propers anys, amb una tipologia, un model de negoci que anés encarat a gent jove, que fos un negoci més actual, amb més valor afegit. I com que nosaltres a casa, tant la meva dona com a mi, som gran, molt aficionats a la cuina japonesa, i d'aquí va sortir la idea, no? De dir, doncs, emprenguem aquesta aventura de fer un canvi radical de negoci, tanquem un negoci per fer-ne un altre, i en aquest cas, Nippo. No és habitual, no? El que passa és que nosaltres, tant la meva dona com jo, creiem que en un mercat com aquest, el de Tarragona, que és un mercat que ha d'obrir 12 hores al dia, que doncs, aquesta oferta gastronòmica és imprescindible, és molt important. Llavors hem apostat per aquest model. Potser hem estat molt agosarats i ens hagués pogut sortir malament, però nosaltres hi creiem firmament que la combinació entre el que és la venda tradicional combinat amb una oferta gastronòmica com la nostra podia ser viable.
Ah, mira, m'agrada molt aquesta història, o sigui, que en l'origen hi ha una parada de peix de tota la vida, que no sé, continua existint en paral·lel a això, no?
No. La van tancar, la darrera vegada va ser a la plaça Corsini, estava allà la parada, i quan van fer el trasllat, doncs van fer el trasllat fins i tot d'això, d'aquest canvi
de concepte,
de... Sí,
no?
Sí, d'aquest canvi de concepte. La parada tenia ni més ni menys que més de 100 anys d'història, eh?
Carai.
Besàvia, àvia, mare, ell mateix, i bé, doncs van dir, emprenem aquesta nova aventura i s'hi han jugat molt, deien, no? Així després, fora de micro, no? Que s'han jugat molt, però que està sortint bé la cosa,
sí?
Eh?
Sí, estan contents? Sí. Home, és que ara hi ha un concepte, a banda d'aquest de la postveritat, hi ha un altre que està molt de moda, que és el reinventar-se, no? I és el que han fet ells també, no?
Sí,
ens ho deia ara l'Albert. Mira, bueno... canviar en base a un producte que ja coneixien molt bé, no?
Sí, sí, pot ser doncs, que algú també copi la idea, vés a saber, en altres mercats.
Vés a saber.
Bé, una aventura que ja porta 6 mesos, això està clar, i que es pot extrapolar també al conjunt del mercat, i hem preguntat per aquest balanç, no? Per aquesta evolució.
Nosaltres aquí donem 2 hores d'aparcament gratuït al centre de la ciutat. Això és insòlit també i és un element molt bo. Llavors ha tingut molt bona acceptació al mercat de Tarragona, la gent s'està acostumant molt a vindre per comprar per les tardes, els dissabtes, estem extenent, ampliant el de tipologia de client. Abans doncs, el perfil del client era una persona més gran, ara ja ve molta gent jove, molta joventut, i això ens ha anat molt bé al mercat i nosaltres com a negoci també. Els crios, la canalla, els diuen als pares què és el que tenen que comprar. Això ens fa molta gràcia perquè dius, bueno, tens un negoci amb un cert futur, no? Si ho saps fer bé.
M'agrada això de que la gent s'ha animat i que canvia també el perfil de comprador, no? del mercat. Això és una manera de dir també que s'estan fent les coses bé, suposo.
Un altre punt molt important és que ells, part de la matèria prima que ofereixen al Nipó és dels altres paradistes.
Ah, molt bé.
Més de proximitat no pot ser, eh?
Molt bé, molt bé. I els clients com responen? Ja ens ha dit que hi ha una clientela també més jove, no? Que els petits s'interessen pel menjar japonès, que això també m'agrada sentir-ho.
Doncs sí, els hem pogut preguntar i a més són molt fidels, aquests clients.
A nosaltres ens agrada molt el tema japonès i anàvem molt a Barcelona i aquest no té res d'endeja. O sigui, està molt bo, és un producte que està a bon preu i ens agrada la idea, no? És molt còmode. Bueno, també tenim el tema d'aparcament, que aquest és important també. És un producte que acostuma a ser molt fresc, o sigui, sempre estan ficant coses i, bueno, ens agrada molt. I venim sovint, gairebé 3 vegades a la setmana.
De primer dia que compro d'això, com se diu?
Compres sashimi, sushi per la teva filla...
I ma filla ve i també compra coses d'aquestes. Jo, com són noms raros, no me'n recordo prou, però, doncs, m'agrada. I vaig vindre amb la meva filla i com ella no gasta de coses d'aquestes, doncs m'ha de dir, mama, prova això que és boníssim. I torno quan m'assembla.
Ai, mira, sóc molt fan. Ara mateix m'acabo de fer fan. Mira que flamenca, estupenda.
Sí, jo ja sabia que t'agradaria aquesta
clar que
dona.
Sí. Home, perquè està molt bé, perquè a vegades tenim molts prejudicis amb provar coses noves, no? I no ha de ser així, ens hem d'obrir una mica més.
No, parlàvem dels nens i, per què no, també les persones més grans. Per què no ho poden fer? Tornen a l'esperit jove, també d'aquesta manera.
Clar que sí. Un dubte que tinc, a veure, Ruth, perquè hem parlat, els productes, evidentment, són de proximitat, ja ens ho has dit, no? Tant el peix com les verdures que fan servir, però, evidentment, aquí no tenim una tradició de cuina japonesa, hem d'aprendre de l'origen, no? Dels que en saben. Suposo que en aquest cas l'Albert i l'Ester han confiat en cuiners, no?, d'origen japonès per poder dur això a la pràctica.
Sí, però també d'aquí, autòctons. Ah, tenen una plantilla, doncs això, variada, i tenen gent, doncs, asiàtica, poden ser japonesos, filipins, però també d'aquí, que s'hi han posat i alguns ja venien apresos, ja està clar, però d'altres també els han format, fins i tot amb professors d'aquí que saben, de l'estil japonès. És un autèntic plaer i pels ulls, sobretot, veure com tallen el peix aquests professionals de la cuina i ens han explicat una miqueta què fan des d'allà dintre.
Ja se respira, se veu el dia, com va, vull dir, els gustos més o menys de la gent. És molt divertit perquè fas moltes coses variades, no és gens monòton, no? I el contacte amb la gent i estar aquí al mercat és molt, molt xulo.
Sí, és molt divertido i, bueno, aquí te ven lo que tienes que hacer, lo que estás haciendo. Y...
Tenim més gent, al ser una tenda de menjar que no pas està millor pensat per com és el mercat ara, que és més gourmet que no pas abans. Fem una mica de tot. Però sobretot faig els maquis grans, jo. En els packs que veieu, els que no són petitets, fem els maquis grans, però bueno, anem passant tots per tot arreu. Hem après a fer una mica de tot. Com estem des de que hem obert, al principi sí que era una mica que no sabies per on agafar-ho, però bueno, ja hem agafat el ritme, més o menys sabem com van cada dia.
Ara estic fregint pollastre per fer el yakisoba. Preparem tot el pollastre, l'enfarinem, el fregim i quan surtin els yakisoba, doncs posem la ració en cada pot. És diferent a una cuina convencional perquè ens veu tothom i és distreta. I com que netegem peix a la barra i és molt visual tot, el show cooking, doncs la gent s'hi apropa, s'anima a provar-ho. També donem consells a la gent que ho vol provar i tal.
Aquests yakisoba, dels que estàvem parlant ara, són els que et vas menjar tu.
Ah, sí, perquè m'han convidat, com no, gràcies a l'Albert, a la seva dona. Vaig estar, doncs això, dinant amb ells, i una delícia, estan boníssims. Res de pots d'aquests que comprem.
Anem allà, a la qualitat.
Anem això, al mercat, a més l'Albert em va fer una visita especial per mi, vaig poder veure totes les instal·lacions que tenen, una meravella, perquè a més innoven fins i tot a l'hora, perquè tenen un mostrador on tenen sushi o altres tipologies acabades de fer i te les pots emportar. Per això és takeaway,
Molt bé, o sigui que podem emportar-ho cap a casa, menjar-ho allà, que a mi això dels bars del mercat, mira, m'acabes de donar una idea per properes seccions. Els bars del mercat m'han fascinat tota la vida, perquè són un lloc on realment veus que es cou a la vida.
Mira, doncs
et proposo que
no
vagis perdés, als bars de mercat. Bars de mercat, Ruth.
Doncs per què no? Ja m'ho estàs deixant caure, no?
Sí, t'he posat deures.
Molt bé.
Escolta, moltíssimes gràcies a l'Albert i a l'Ester, no?, que ens han atès, sí, a tots, sí, els treballadors també de la parada, que ens van atendre fantàsticament bé. Jo els deixo caure, que sóc fàcilment sobornable, que si em volen fer arribar una mostra de tot...
Ja te la faré arribar,
aquí
jo,
encantada,
tranquil·la,
de la vida.
Molt bé.
Ruth, moltíssimes gràcies. Ja saben, recorda'm el nom de la parada.
Sí, sí, Nippo Sushi Bar.
Nippo Sushi Bar, al Mercat Central de Tarragona. Si volen un sushi de qualitat, allà ho tenen. Ruth, mil gràcies, t'espero la setmana que ve.
Ai, que bé, gràcies. Adéu.
I amb això arribem ja al punt de les dues. Jo els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE. Recordin que d'aquí una estoneta trobaran ja el podcast del programa d'avui, tant al nostre compte de Twitter, @copetarragona, com també al web de COPE, www.cope.es. Ja saben que han d'anar a emissores, buscar Tarragona Reus, i allà els tenen tots. Ara notícies, tornem demà a les 12:20. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Acabem de passar molt bon dimarts.